Especial La Tertulia más uno desde el Hotel Esprinza.
Seguimos desde el Hotel Esprinza cuando es la 1:10 y toca, ya llegó el momento de La Tertulia más uno. Nuestro invitado en esta ocasión es Jaime Martínez, el recién electo alcalde de Palma. Felicidades, lo primero, Jaime.
Muchísimas gracias.
Y gracias por sumarte a La Tertulia.
A vosotros.
Y nuestros tertulianos en esta ocasión, José María Lafuente y Pep Fortes Arrey, bienvenidos a los dos.
Saludos.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Y también contamos aquí con el director de COPE Baleares y que también hará las funciones de moderador. Bienvenido, Xavi Bonet.
Moltes gràcies, gràcies, Miguel.
Todo tuyo.
Senyor Balda, enhorabona i benvingut en aquesta caseva.
Moltes gràcies.
Cap de llista del Partit Popular, campanya, guanyar, plenari, vara de mando, aplaudiments, enhorabones. Hi ha un moment, supòs, que queda tot sol. Davant un mirall, en silenci. Quin és el pensament que li arriba en aquests moments, quan ja no hi ha ningú i està amb vostre mateix?
Bueno, a part de després de dissabte, que va ser un dia emotiu i emocionant, les dues coses en el mateix temps, és vera que després pues, se converteix en una soledat pues, un poc distinta a d'altres, però sobretot amb una càrrega de responsabilitat molt grossa. Sobretot perquè te trobes molta gent en el carrer que te diu inclús gràcies antes d'haver començat a fer res. Per tant, això te trasllada una càrrega important, i jo diria sobretot, vull dir, aquest pensament primer és de responsabilitat i d'estar a l'alçada de poder dur a terme pues, tot aquest programa de govern que he estat plantejant els darrers mesos i que és el meu compromís amb aquells que m'han donat aquesta oportunitat. I per tant, sobretot això, vull dir, responsabilitat.
Després de, crec que han estat tres trobades amb el cap de vots, el senyor Fulgencio Coll, n'ha hagut enteniment. Per què no s'ha produït un enteniment que faci possible que vots hi participi d'una manera més activa, sent conscient de que s'haurà de pactar pràcticament tot?
Bueno, aquestes trobades han estat trobades informals, és a dir, no hi ha hagut cap tipus de negociació, no hi ha hagut cap tipus de necessitat en aquest sentit. Jo el primer que he fet dissabte passat a la meva presa de possessió és complir el que dic, i jo durant la campanya abans d'eleccions vaig deixar claríssim que si tenia una majoria suficient per governar, i això volia dir lo més ample possible, en aquest cas amb 11 regidors, passar de 6 a 11, i que l'esquerra no podia conformar una majoria absoluta, governaria en minoria, i en aquelles coses que necessites arribar a acords, pues, arribaria a acords. He fet lo que vaig dir. Jo crec que avui en dia pues, que un polític complesqui el que diu hauria de ser d'enhorabona, no de demanar perquè no en el final no m'ha arribat un acord. La situació de Palma no és la mateixa ni de Calvià, ni del CUDI, ni de València. És a dir, en aquests puestos o hi havia un acord entre les dues forces polítiques o governava el Partit Socialista, i a Palma no. A Palma, és a dir, el meu govern, que és de minoria, però si no necessitava el recolzament de Vox en cap cas.
Vale. Jo he llegit que vostè li hauria fet una oferta en el general d'homes a ell perquè traicionàs a Vox.
No, és a dir, jo...
Ho he llegit.
Jo que fes informals poden entendre perfectament que mai s'ofereix res.
És mentida.
A que fes informals mai s'ofereix res. És a dir, i no hem estat a una mesa de negociació.
El general ha tingut una oferta per ell només, o no? O això no és així?
És que això no és el mateix procés que se pot haver fet per un pacte a Calvià, al CUDI o a València.
Vostè no me vol contestar.
Jo li contest. És a dir, jo no he oferit res perquè jo no he iniciat cap tipus de negociació. Perquè jo, per ser investit Balda dissabte passat, no necessitava recolzament de Vox. A partir d'aquí, vaig traslladar, però quan vaig traslladar a tothom a la meva presa de possessió que la meva mà estava estesa i que jo era una persona de diàleg i de consens i d'arribar a acords, en aquest cas quasi tota la política municipal de serveis públics mínims del meu programa de govern la puc executar perfectament en la situació que tenc, altres no. És a dir, els pressupostos, els temes d'esplà general que ens han deixat en una situació pues, molt complicada, el Partit Socialista i més, i altres qüestions s'hauran de pactar. Però jo entenc que de la mateixa manera que jo asseguraré una governabilitat quan toca i aportaré la meva responsabilitat, els portaveus dels altres partits polítics faran el mateix exercici de responsabilitat i si podem arribar a acords, arribarem a acords.
Si jo li faria aquesta pregunta d'una altra manera, si m'ho permet.
Vostè...
No, però vestida d'una altra manera. Vostè a s'esbala, ha dissenyat el seu equip de govern i col·laboradors i crec que inclús té pensat un sistema de feina per ser eficaç, etc etc. Pregunta sense mala intenció. Això...
Són avorrides.
No, no. Té que ser privatiu de que vostè pugui comptar en sa col·laboració i sa opinió dels altres grups, no de forma oficiosa i fent unes reunions oficialistes, sinó diu, per exemple, ara tinc una il·lusió d'un projecte determinat, no? Ara parlarem amb fulano, amb en sotano, que crec que a nivell de persones m'agradaria escoltar la seva opinió. Estic parlant de gent de sa política de dins l'Ajuntament. Això vostè creu que ho farà? I després vostè decidirà el que trobi oportú, no?
Sí, això va ser el meu compromís precisament de dissabte passat. Si varen tenir l'oportunitat d'escoltar el meu discurs en a la presa de possessió, sobretot era de posar la mà estesa i d'arribar a acords i de tornar el diàleg a l'Ajuntament de Palma, a consistori. Diàleg que no ha existit els darrers 8 anys. I el meu compromís era tornar el diàleg, tornar a intentar arribar a consensos d'aspectes com el pla general, com el pla de mobilitat i d'altres que necessiten de polítiques a mig i a llarg plaç, pues va ser el compromís que jo vaig adquirir dissabte, no només amb els grups polítics, en tota la societat, perquè així ho vaig fer públic. A partir d'aquí, jo dilluns, el que m'he trobat és més que ja ha anunciat una oposició radical, lògicament no pots fer un altre tipus d'oposició perquè ha governat radicalment, Vox també, antes de que jo sortís i explicàs quin era el meu organigrama del consistori, ja va sortir antes un grup de l'oposició a fer un llistat d'exigències, i el PSOE pues, ha fet el mateix. L'únic que ha fet és una crítica d'un organigrama que és exactament el mateix que ha hagut sempre a l'Ajuntament, perquè les àrees no se canvien. És a dir, el que se modifiquen són les regidories de com se gestionen les diferents àrees de l'Ajuntament. Tot l'altre que no sigui analitzar això és enganar a la gent. I jo estic aquí per explicar a la gent com funcionen les coses. I un govern no és feble perquè tingui menys regidors, sinó perquè tingui menys gent capacitada per desenvolupar les polítiques que s'ha compromès el polític, en aquest cas jo.
Primers 100 dies. ¿Qué fueron?
Primeros 100 días, no, el primer día estuve ya en contacto, pues con ahí iba a visitar a la policía local. Sí. Va ser el primer que vaig fer ahir. A les 8:30 del matí vaig visitar la policia local per traslladar el meu recolzament absolut a un cos que és importantíssim per a la ciutat. Som la 5a ciutat més insegura d'Espanya, amb índex de criminalitat cada any un 30% majors, i per tant, el Palmassà se mereix una ciutat segura. Això és una prioritat per nosaltres. Pla de xoc en seguretat. I això passa el primer. Han passat 3 dies, per tant, no s'han pogut encara començar a aplicar polítiques, però el primer era el meu compromís amb la policia, posar-me a la seva disposició i dir-los que el cap de la policia, lògicament, és el Batlle de Palma i així ha d'exercir com a tal. Ens han de veure recolzats i els hi vaig oferir pues, tota aquella ajuda en recursos humans i materials que necessitessin per desenvolupar la seva feina com toca. Segon, un pla de xoc de neteja. Són la primera ciutat més bruta d'Espanya. No podem permetre ja, no pels que no mos visita, sinó pel ciutadà, que sigui d'aquesta manera, tant per brutó, com per grafitis, com trastos, com cotxes abandonats. És una situació indecent que jo m'ha compromet a que en 100 dies això s'ha de veure que s'ha aconseguit frenar aquesta inèrcia, perquè no és fàcil frenar aquestes inèrcies, però frenar aquestes inèrcies i començar a fer feina perquè siguem una ciutat com se mereix el Palmassà en aquest moment. I tercer, mobilitat. En termes generals, la mobilitat en aquest moment són la tercera ciutat d'Espanya, després de Barcelona i Madrid, grandes urbes, més col·lapsada de tot Espanya. Això és inaudit. I un quart punt, l'habitatge. El meu compromís és que ha de ser la legislatura de l'habitatge. No pot ser que els nostres joves no puguin accedir de, ni de lloguer ni de compra a un habitatge assequible. Tenim problemes no només de joves, sinó de coses de seguretat que no poden venir, metges que no poden venir, professionals que necessitem a les nostres empreses i en el nostre teixit empresarial que no poden venir a viure aquí perquè és impossible llogar. Dues coses. Hi ha una part que vivenda social, s'ha de cobrir aquesta part de vivenda social, que és l'obligació de l'administració per a aquella gent vulnerable, per a aquella gent que no pot accedir de cap manera, perquè ni siquiera els bancs els diferenciarien una vivenda, doncs veure de quina manera complim això, però sobretot el gran problema social de la classe mitjana de Palma és la vivenda assequible, i per tant han de fer polítiques amb aquesta línia.
Una pregunta, un segon, senyor director. Senyor Fortes del Rei, un poc arrel de lo que deu de 100 dies, ens doni alguna clau, perquè vostè va visitar la policia local i va dir aquí falten 300 efectius i me compromet a incorporar aquesta... A nivell de neteja, quines són les primeres passes per canviar aquesta dinàmica? I també en el sentit dels embossos a ciutat. Què se pot fer perquè el trànsit sigui més fluid i no hagin d'estar una hora en carrer?
Són dos temes també complexos, però intentaré explicar dues coses. I repeteix, entenguin que jo encara no tenc el meu equip de feina en cap d'aquestes àrees per poder desenvolupar les polítiques que han de desenvolupar. Fa dos dies que jo som batlle de Palma i, per tant, me falta, per exemple, un gerent de Malla, que el procés pues, és el que marca la llei i, per tant, tal. Però en aquests moments, primer, una gerència i una direcció i una coordinació a EMAIA que no existeix. Vaig tenir l'oportunitat fa unes setmanes d'estar amb 80 treballadors de EMAIA que m'aixerraven de la falta de coordinació entre les àrees. Lògicament, el clima laboral d'una empresa, sigui pública o privada, de 1.500 treballadors, quasi tot d'ells, és a dir, en unes condicions de capacitat perfecta, pues és importantíssim. Per tant, han de tenir una gerència i una direcció com toca. A partir d'aquí, han xerrat de territorialitzar el que és sanatatge de pal. No són les mateixes necessitats aquells barris que no tenen una pressió poblacional tan grossa com aquells que per temes turístics o per temes comercials pues, la tenen. Per tant, s'ha de fer territorialitzat. S'han de canviar, si entrem en temes més concrets, no pot ser que un dissabte o un diumenge tinguem papereres a la ciutat de Palma que estan absolutament plenes. Si s'han de canviar dues i tres vegades, s'han de canviar dues i tres vegades. Hi ha efectius suficients i pressupost suficient per fer-ho. S'ha de tornar a regar els diferents carrers de Palma que no se reguen. Des de fa dos dies se tornen a regar. Hi ha instruccions i s'estan regant pues, carrers a Palma. Han de tornar a la retirada de trastos antiga. La imatge que donem dels trastos en aquests moments a Palma és tercermundista. Han d'actuar inflexiblement amb els grafitis. Han d'actuar però i prevenir les dues coses. I han de sancionar inspecció. S'ha de ser molt dur. Jo antes he tingut l'oportunitat de mostrar-vos un vídeo a l'estació de tren de Son Sardina que amb un tren aturat hi havia tres persones que estaven fent grafitis en aquest tren sense cap tipus de problema. S'ha d'actuar i sancionar.
Totalment.
Per tant, bueno, i podria xerrar molt d'això, però en el final hem de posar un pla de xoc en tots aquests temes, brutó, grafitis, cotxes abandonats, trastos,
si
etcètera.
Porque no es la primera vegada que ho dic aquí. Yo creo en la voluntad de la gente. Creo en la educación a la gente. Yo siempre he tenido perro. Hace 5 años la gente no recogía las cacas de los perros. Hoy las recoge todo el mundo. Las campañas de concienciación son buenas para la gente antes de la sanción. También lo he dicho. Hace no demasiados años la gente no se paraba en los pasos de peatones. Ahora se paran. Hay una concienciación absoluta. Si se conciencia a la gente de que tiene que ser limpia, la gente responderá. No sé si soy demasiado optimista, veo que Pepe Forteza Rey gira la cabeza de derecha a izquierda, pero yo sí creo que las campañas de educación y de civismo tienen una eficacia y una respuesta.
Sí, yo comparteixo que el criteri que s'han de fer les campanyes per ajudar que la gent conegui i sigui sensible als problemes, però aquí té que haver mesures. Jo, la meva pregunta és, el senyor Martínez ha anunciat una sèrie d'actuacions, etc, etc. Posem algunes que siguin molt, molt simples i que vostè n'ha mencionat qualcunes. Temes grafitis, jo parlo del tema, per exemple, de les actuacions irresponsables sense conducció de patinetes, no? A part de com han fet altres, fer manifestacions de farem feina amb això, hi haurà un pla estratègic de com curar aquestes malalties, és a dir, actuarem d'aquesta forma, etcètera, etcètera, per fer un seguiment, o quedarà amb una manifestació?
Bueno, moltes d'aquestes coses que estan xerrant, que xerrant de civisme...
I si, està clar.
I si, veuen, sí. I si vostès veuen hi ha una declaració d'intencions a la nova regidoria de Seguretat Ciutadana i Civisme, mai hi havia hagut una regidoria de civisme, i en aquest moment hi ha una regidoria que és Seguretat Ciutadana i Civisme, estic totalment d'acord amb això, s'ha de fer feina en les dues, vies, però en el final moltes d'aquestes coses, tant tot el tema dels animals domèstics, com el tema dels grafitis, com el tema dels patinats, depèn una gran part de la prevenció. I la prevenció vol dir presència policial i control. I amb això tenim un hàndicap, i és que mos falten efectius, falten aquests efectius que ahir vaig anunciar que s'han d'anar incorporant, vull dir, en els cors de la policia municipal per poder cobrir el mínim que poden cobrir. És a dir, si nosaltres no podem fer presència policial i, per tant, que això és part d'aquestes campanyes dissuasòries o campanyes més propositives, no? Però jo crec que també aquesta presència policial i aquesta prevenció ajudaria molt amb el tema dels grafitis, amb el tema dels patinats, que també m'he compromès a que no poden conviure peatons i patinats de cap de ses maneres. Serà difícil, però han vengut a fer feina i han vengut a fer això. Antes el director me comentava de mobilitat. El tema dels patinats també és un tema de mobilitat, va lligat amb les bicicletes. És a dir, si nosaltres apostam per la segregació de bicicletes i patinats dels vials peatonals i aceres, que ha de ser així, però això comporta també actuar damunt els vials públics que tenen aparcaments, que tenen transport públic, etc. Per tant, no és tan fàcil fer les coses. Per tant, el primer que no hem de fer és no actuem i facem actuacions concretes sense valorar quines conseqüències negatives tenen damunt la mobilitat general. Per tant, en mobilitat hauran de tocar moltes palanques i s'haurà de veure.
Aquesta entrevista no podria acabar si jo no li demanàs damunt del tramvia.
Eh? Però és que no m'ha acabat encara. No m'ha acabat.
Si tinc que demanar del tramvia, si n'hi haurà metro i el transport fins a l'aeroport.
No ha acabat la entrevista, però lo que sí tenemos que hacer es una pequeña pausa. Nada, 3 minuts i seguimos con la tertulia más 1.
Ahora repensamos las cosas.
Es la 1:31, seguimos con la tertulia más 1 desde Sprinter. Xavi.
Sí, vamos a dar paso al señor Lafuente y al señor Forteza Rey. Tenemos a don Jaime Martínez, que es el alcalde de Palma, pero ellos se tienen que ganar la comida, por lo tanto...
No, Pepe, ya no volia fer ús de la llibertat d'expressió. M'ho havia limitat.
Alguien insistía con el tranvía.
Sí, exacte. El senyor José María Lafuente havia parlat de quina era su opinió i el criteri del senyor Bala respecte al tranvía, i jo li demanaria al senyor Bala si vol afegir quina és la seva opinió respecte a les obres i els projectes d'espaçament marítim.
I el que faran?
Sí, bueno, lo primer, el tramvia. Jo lo primer que vull saber si efectivament existeixen aquests fons de 185 milions d'euros que en Pedro Sánchez, en plena campanya electoral, se va comprometre aquí que en una setmana s'aprovaria per part d'un Consell de Ministres. Això no ho hem vist.
Quin temps fa que ho va dir el senyor Sánchez?
S'ha de fer 2 mesos que ho va dir. Ho va dir fa 2 mesos, jo encara no he vist aquest document, he donat instruccions a l'Ajuntament de que vull veure en quina situació estan aquests 185 milions d'euros, perquè sense cap dubte, com a Balla de Palma, defensaré aquests 185 milions d'euros si es distreix la possibilitat de que venguin per millorar la mobilitat de la ciutat de Palma. Ara bé, no seran i no hauran de ser per un tramvia. Un tramvia, com està plantejat, l'únic que farà és crear problemes que avui no existeixen a la ciutat. 4.500 places menys d'aparcament, un col·lapse en els Molinars, Coll d'en Rabassa i Camp Pastilla, un col·lapse encara més des que vivim ara de les avingudes, i una sèrie de coses que és incompatible. A més, una infraestructura fixa com es tramvia no és del segle XXI, és del segle passat. Està molt bé conservar els tramvies antics, però fer-ne de nous en catenàries, en vies fixes, etc., no. Jo què faria aquests 185 milions d'euros? Pues, incorporar-los per electrificar o anar electrificant la xarxa de CMT, que això te permet, a més, incrementar més freqüències i, per tant, tu el que vols, si vols únicament un carril dedicat per anar a l'aeroport o a altres bandes, limites que aquests autobusos elèctrics amb més freqüències doncs vagin a l'aeroport, però no amb una inversió fixa que després te condiciona tantes coses. I això lligat amb el passeig marítim, doncs mirin, vàrem veure que també el Partit Socialista va anunciar un tramvia també pel passeig marítim i després que arribaria a Calvià. No tenien el tramvia de Palma i volien ja anunciar de Calvià. Pues, en la reforma del passeig marítim és inviable que hi hagués un tramvia que anés a Calvià. Això és el primer. Segon, inversió en el passeig marítim. Per suposat que sí. Fa 50 anys que no se feia una inversió en el passeig marítim. Jo crec que és molt bo aquest envelliment del passeig marítim, però mos quedan curts. Mos quedan curts perquè l'autoritat portuària, una empresa, les més rentables de tota Balears, que durant molts d'anys ha ingressat cents de milions d'euros, només mos dedica a la ciutat de Palma 48 milions d'euros per envellir el que és el passeig marítim. No resol els accessos de Porto Pi i de Palau de Congressos, limita encara més el número d'aparcaments, 1.200 places d'aparcament que crearà una situació complexa a Joan Miró, al Terreno i
quan diu 1.200 se refereix menys.
Menys. S'eliminen els 1.200 aparcaments del passeig marítim. Jo que hagués fet i aquest compromís he adquirit, pues jo que m'ho valda, intentaré, perquè haurà un govern en funcions en aquests moments, exigir que, si estem atents, pues, se facin aparcaments soterrats en el passeig marítim, a una sèrie de punts en aquests 4 quilòmetres lineals, intentem obrir d'una altra manera la ciutat a la mà, en aquest port que li donem l'esquena sempre, i creem una sèrie d'equipaments culturals i esportius, com és, per exemple, l'Institut Oceanogràfic, que quedarà buit en poc temps, pues, per donar-li vida a la ciutat i que realment pugui ser una actuació que generi aquest flux de gent i de palmassans que vagin a un puesto o a un altre. No pensar que perquè envellim un passeig marítim serà utilitzat pels ciutadans d'aquella manera.
Vostè creu que quan hagi de presentar certs canvis hi haurà persones de l'Ajuntament que els atendrà asseguts allà en aquells bancs que amb independència de seu pertenença a un grup polític seran sensibles en el sentit comú?
Jo vull pensar que sí. Miri, ahir vaig contestar en aquesta pregunta i vaig dir, vull pensar que sí, però me varen dir il·luso.
Sí, com ara el senyor José María Lafuente.
Jo dono per suposat que la gent té bona intenció. Això ho tinc que donar per suposat. Perquè
vostè, en la seva experiència i, a més, com a missè, diu això?
Sí, claro que sí. Jo penso que la gent té bona intenció per començar. Després ja ho veurem. I la oposició exigeix criticar. Ja me'n dono compte. Però tinc que suposar que, sobretot, jo m'agradaria que aquells projectes que siguin de més de 4 anys se puguin impactar.
Fonamental.
Aquells que siguin de més... No són tants, eh?
Perquè si no vol dir perdre l'esforç i el que ha dedicat en ell el projecte.
Si me permiten, dos preguntites.
Que re que s'hable de cultura, director. Que re que s'hable de cultura.
Inmediatamente después. David Salom, nuevo director general de deportes.
Sí, sí, sí. Hemos apostado también por incorporar pues gente del mundo deportivo que sepa de qué habla. Para intentar, además, yo me comprometí a que trabajaremos todas las disciplinas deportivas para el ayuntamiento, que apostaremos por escuela municipal de golf, por escuela municipal de vela, porque hay disciplinas deportivas que no se pueden, que nuestros niños no pueden desarrollar. Entonces, hemos de dar el máximo de posibilidades a todo el mundo. Y además, David, pues tiene una experiencia en docencia. Yo creo que es importantísimo, porque sobre todo la oferta deportiva en Palma es para los niños. Es decir, el 80% de usuarios
son niños. ¿Qué cara
dirías que
pone el director cuando ha elogiado a David?
De sorpresa.
Y entonces yo creo que puede ser pues un buen perfil para poder ayudar.
Un campeón del mundo.
Para poder ayudar en ese objetivo que tenemos.
Otra cuestión. ¿Es partidario del metro al aeropuerto?
Bueno, aquí está. Yo siempre digo que tenemos que decidir que queremos ser de mayores, ¿no? Entonces, estos debates que tenemos ahora tranvía, ahora metro, ahora hidrógeno, ahora electrificación, tendríamos que definirnos un poco. Yo creo que el metro, que es una infraestructura una buena infraestructura, y además tenemos una parte hecha, que en estos momentos hay una pues que llega a la universidad. Hay otro proyecto que estaba en marcha, en licitación, que al final pues no lo han desarrollado, que llegaba también al Parvit, creo recordar, y todavía estamos pendientes de por qué esa licitación quedó anulada. Y ese tranvía que planteaban de Plaza España al Son Espasas, yo como oposición en su momento planteé que fuera metro también, ¿no? Es decir, tiene todo el sentido del mundo pues concentrar pues una infraestructura como es eso, y no tener una parte metro, una parte tranvía, sino ver si pudiésemos apostar por eso. ¿Es más costosa la infraestructura? Es más costosa, pero yo creo que tenemos que pensar, hemos perdido una oportunidad con los fondos europeos, podríamos haber incorporado según qué infraestructuras, porque eso ayuda a lo que es la tema de movilidad y tema de sostenibilidad, por lo tanto cumplía algunos de los aspectos que exigían los fondos europeos, y completar esa red en el futuro al aeropuerto, a diferentes puntos de la ciudad, yo creo que hubiera sido un buen proyecto. En estos momentos lo veo inviable. No sé de dónde se podrían conseguir fondos para hacer este tipo de infraestructuras si hemos perdido la oportunidad. Tengan en cuenta que además, hablando de fondos europeos, a finales del 2026 se tienen que quedar justificados todos y no hemos empezado a ejecutar ni un proyecto. Esto quiere decir que vamos a tener que devolver los fondos europeos a Europa y se los van a dar a otros países que sí han cumplido pues sus obligaciones. No entiendo por qué nosotros no lo hemos hecho. Ayer mismo en la policía me dijeron que un proyecto de inversión de 4 millones de euros con fondos europeos para mejorar las instalaciones de la policía, que comprobé que lo necesitan, pues no ha podido ser y no será esa inversión. Entonces voy a ver también esas inversiones de fondos europeos cómo están en el ayuntamiento.
En materia de cultura.
Materia de cultura,
que a mí me...
Una pregunta simplista, puc fer una pregunta simplista?
No me faltaria.
Hi ha qui diu que els darrers anys hi ha hagut el que ell diu en la política d'inversió lingüística, i hi ha qui se demana ara, menys si ara succeirà tot el contrari, que les preferències iran perquè tot sigui en castellà. Vostè, respecte en el tema de la llengua, quina opinió té?
Miri, jo li xerraré des de les meves competències a nivell municipal, si m'ho permet, no? I li diré que jo crec que la llibertat és un dels aspectes que més preciats, és a dir, antes xerraven de seguretat, i la seguretat és el que ens permet tenir llibertat. En aquest cas, el mateix, és a dir, jo el que m'ho vaig comprometre és que incorporaria la possibilitat de que l'administració, el consistori, respongui en castellà o en català segons se dirigeixi a l'administració al ciutadà. És a dir, i per una altra banda, que és una altra de les coses que on té competència, el Premi Ciutat de Palma, que en aquest moment, per exemple, només és novel·la en català o només és poesia en català, se crearà un altre premi, que serà també, no s'elimina cap, i se crea un premi de novel·la en castellà i de poesia en castellà. Jo crec que a una societat bilingüe com estem, sobretot que és palmassà, té absolutament interioritzat i no té cap problema en les seves dues llengües, és el que hem de normalitzar també un consistori que representa, com dic, a tots els ciutadans de Palma.
Una pregunta que sé que no és la seva competència, però serà molt breu. Sí, tot d'una li deixaré. Si vostè tingués la competència en el tema d'educació, en el tema de la llengua, sí defensaria que, com a mínim, els al·lots sortissin de l'escola parlant les dues llengües?
Bueno, jo crec que és lo normal, és a dir, en el final...
I si pot ser quatre, jo, sí.
Hi ha un tant per cent de col·legis que són trilingües, és a dir, no tenen cap problema, ni un, públics, me refereix. És a dir, i els nens pues, surten amb el coneixement de totes aquestes tres llengües. Jo crec que és aquesta obligació a una societat com la nostra que sortirem entenent, escrivint i xerrant les dues llengües.
Los políglotas en la universitat, tu ves, los alumnos políglotas tienen ventajas intelectuales sobre los que no lo son.
Sí.
Siempre. La cabeza les funciona más rápida. Matèria de cultura.
Vinga.
Per jo, especialment sensible, perquè és part del meu oci, i vostè ha fet promeses que me pens que són quasi impossibles. Con el edificio de GESA.
Va, propostes, més que promeses.
Sí.
Propostes.
Que m'imagino que deu ser una dobrada l'edificio de GESA. Sí. Que li agrada l'edificio de GESA com a arquitecte. I el Palacio de Congressos li agrada. No, pero es que no li agrada.
No, me deixi contestar, No pot fer la pregunta i la resposta.
No voldrà dir matèria de cultura, per
ara
favor.
Ara me pensava que estàvem en un judici i l'estaven interrogant.
Bueno, li contestaré la primera.
Sí. Queden 100 minuts.
L'edifici de Gesa és un problema per la ciutat de Palma. Duim 15 anys que és l'imatge de tothom que arriba a la ciutat antes de veure la catedral. Uh-huh. I jo també, s'imatge que jo veig cada dia si pas per allà. Per tant, el ciutadà de Palma no s'ho mereix, un edifici com és aquest, que li agradi o no li agradi a la gent. És un edifici icònic de Palma, que està a un lloc de la vella de Palma privilegiat.
I buit.
Buit, però s'està degradant des de fa 15 anys. Per tant, la meva obligació com a batlle és donar-li una sortida ja en aquest edifici. I què pensa que ha de ser aquest edifici? Ha de ser per Palmassar, ha de ser per el ciutadà. No pot ser que sigui, que ara hi ha un preacord o un acord, ja també veuré amb quina situació està, de l'antic consistori, a on se dedicava a dependències municipals, a posar funcionaris a primera línia de mà. Per tant, me pareix un desbarat. Jo crec que aquest edifici s'ha d'obrir en el ciutadà. Ha de ser el que se diu el tercer espai. Ha de ser un espai, i jo he proposat, un museu d'art modern contemporani, on la primera planta seria una biblioteca i arxiu digital lligat en el districte digital, i dues plantes més per activitats plurifuncionals amb sales multifuncionals. A partir d'aquí, el meu compromís és que li hem de donar una sortida a l'edifici Gesa, jo entenc que ha de ser aquest, i intentaré que tingui el menor cost possible. És propietat d'Endesa en aquest moment, per tant, això passa per un acord entre el consistori i Endesa, però això està dins també aquest pla especial del polígono de Llevant, i per tant, crec que hi ha possibilitats de que sigui una realitat en el futur.
Cultura.
Cultura. Què més farem per la cultura?
Bueno, per la cultura, el primer que farem és, de lo que tenim, que és el Solleric, que és el Balaguer.
Quin pressupost pensa per cultura, perquè mai he tingut dos pes?
Miri, jo avui és el meu tercer dia com a balla. He visitat ara fa...
Què vol dir? Que per tres dies no li puc demanar aquestes preguntes?
No, és en revés. Li vull dir si importància que li dona la cultura. Avui, ara fa unes hores, he visitat Canoms, que és, com vostè sap, està tot el Departament de Cultura de l'Ajuntament, he presentat el regidor, he presentat el coordinador general, en Fernando Gómez de la Cuesta, el director general Pilar Rival, ara arribarà també un altre director general d'Arts Escèniques, que és en Fer Brunet. Supos que vostès coneixen els perfils d'aquestes tres persones.
Perfectament.
I per tant, aquestes tres persones són professionals.
I Gómez de la Cuesta en sap.
Que tenen un prestigi important. Per tant, la meva aposta en la cultura és absolut. També he treballat amb els funcionaris que necessitem la seva ajuda, que necessitem les seves idees i que necessitem fer feina coordinadament en tot això. M'he posat a la seva disposició, els he explicat un poc, ja ho saben perquè en el meu programa de govern està, i passa per moltíssimes coses. Passa per internalitzar pues, el casal Solleric, el casal Balaguer, el Baluart, donar-li més importància a la Fundació Miró, crear un centre d'interpretació que antes no en xerrat, però a la plaça Major han de fer una reforma important, i crear un centre d'interpretació de la ciutat.
De l'anterior, que pensàs com l'anterior consistori, vostè la contarà?
A què?
O se serà? Si hi ha qualcú
de... Cessen directament amb els seus
sí, però si hi ha qualcú valiós, què farem amb ell?
Bueno, jo he traslladat, és que no, a mi no m'agrada xerrar de persones concretes, a mi m'agrada xerrar de projectes. Jo li he traslladat a tot el Departament de Cultura de l'Ajuntament és que tot allò que s'hagi fet bé, que funcioni i que sigui bo, se seguirà fent. Això crec que és lo important. No les persones, sinó els projectes, no?
Els projectes tenen persones.
Sí, bueno, però
això és així.
Però totes els càrrecs de confiança cessen quan cessen els regidors. Per tant, jo he incorporat ja aquest equip, que són aquestes persones que he dit, que crec que és un equip molt potent en cultura i aposto amb ells. A partir d'aquí, aquest centre d'interpretació de la ciutat de Palma, que ha d'estar a la plaça Major, donar-li més importància a la figura d'en Ramon Llull i d'altres figures que han estat com en Robert Graves, en Camilo José Cela, en Antonio Maura, han d'estar i han de notar, és a dir, la cultura en el carrer. Han de tornar a dur events nacionals i internacionals, com eren molts que se feien fa molt d'anys, en temes inclús de balls folclòrics. Li poso un exemple.
Vaig demanar una placa per Jorge Luis Borges i me van dir que no podia ser perquè no era una dona.
A lo millor ho poden tornar a proposar.
El que hem de saber, si d'aquí un mes el senyor Martínez, que ja haurà pres, ja pres possessió i tindrà coneixement, tornarà a venir a aquesta casa.
Sí, després de l'estiu.
És una
bueno, ja m'ho anem. Jo simplement una cosa, sí. Miquel, agrair-li que hagi estat amb nosaltres. 4 anys no basten per res. I jo també felicitar sa mare d'en Jaime, bona amiga d'aquesta casa, na Francisca Llebrés, moltes estimada
gràcies.
Per tots nosaltres i per mi.
Moltes gràcies.
I que s'ho mereix.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE, alcalde.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición, como siempre, las veces que tenga que ver.
Y también gracias a los dos tertulianos, José María Lafuente.
Saludos a todos.
Pepe Fortes Rey.
Pepe no me ha dejado hablar.
Y Charlie, por favor. Para moderar. Unos consejos y seguimos desde el Hotel Spinsap.